A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
El nostre primer programa es va enregistrar l'octubre de 2013. I des de llavors, les portes de Troia s'han obert 500 vegades. Per l'estudi de Matadepera Ràdio Primer i Ràdio Castellà des de 2014, han passat un bon grapat de convidats i hem xerrat durant hores de temes ben diferents. Hem posat llum a l'aparent foscor de l'edat mitjana. Hem recreat batalles. Ens hem aturat en les peripècies de personatges singulars. Hem mirat d'entendre els perquès de la nostra herència cultural i hem tractat de fer-ho d'una manera rigorosa en el contingut, però amena en les formes. A les vostres mans queda decidir si ho hem aconseguit o no. Avui, però, estem de celebració. 500 programes no es fan tots els dies i per primera vegada enregistrem el programa en públic. Des del Palau Robert, acompanyats per seguidors, familiars i amics, encarem el nostre proper mig miler d'episodis. Ho fem com no podia ser d'una altra manera, amb un tema ben especial. Si al programa 300 vam parlar dels 300 espartans a Termòpiles i al 400 vam interessar-nos per l'arquitectura del 400 italià, quin tema haurem triat pel programa 500? Benvinguts al Palau Robert, benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes al programa 500 de les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellà i la xarxa. Avui des del Palau Robert, al vell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona. Estem molt i molt contents d'aquesta resposta del públic avui, omplint aquesta sala, el públic que ens acompanya, unes 100 persones, un aplaudiment molt fort per vosaltres. Programa 500, avui amb l'equip al complet, com no pot ser d'una altra manera, amb l'Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
L'Albert Abril.
Com anem?
Benvingut. I esclar, programa 500...
I el Sergio Rodríguez.
I el Sergio.
Parla, mai m'ho dic.
Gràcies.
Clar, hem mantingut el misteri, jo crec que l'hem guardat bé, no se sap encara quina és la temàtica del programa 500. Alberto, no sé si volem preguntar, aviam si algú, no sé, si algú té alguna idea de què farem o...
Volem preguntar si algú té alguna idea de què farem.
Algú vol comentar alguna...
Audiodescripció, silenci no? Incòmode.
Doncs...
bé. Per aquí deien, algú deia, hem dedicat el 499 a la batalla de Mühlberg, potser el 500 és a Carles V.
No passa res. No? De què va el programa d'avui? Aleshores, com funciona el programa d'avui? Que és una mica diferent, Alberto.
Sí, és una mica diferent. Endavant. Estava pensant que no hem posat crono.
Sí, sí que està.
Sí, que crono, sí.
Bueno, coses del directe.
Està posat.
Sí, serà un programa una mica diferent. Ja sabeu que ens agrada els programes rodons dedicar-los a temes que tinguin sentit, el programa 300, la batalla de les Termòpiles, els 300, el programa 400, el 400 italià, amb en Pau, que també està per aquí a la sala. Aprofitem també per agrair a tots els convidats que ens heu acompanyat aquests anys, alguns dels quals esteu aquí, doncs sense vosaltres tampoc podríem haver fet aquest programa. Sí, però no hagués quedat tan bé. Però llavors, aquest programa 500, pensant quines coses podríem relacionar amb el programa 500, en un programa especial, el primer programa en públic, mig miler de programes, parlant l'Albert Abril i jo, vam decidir que parlarem de l'any 1000. Som així, estimeu-nos. És el gran salt endavant, no?, que ha suposat aquesta temporada, és tan gran que el programa 500 el dedicarem a l'any 1000. Si arribem a l'any 1000, potser parlem de l'any 500, ja veurem. Però ens feia gràcia, ja que estem de celebració i de números rodons, doncs dedicar a l'any 1000 el programa. Com veieu, l'any 1000 tria la teva aventura.
Ara explicarem per què. Però, clar, Alberto, només tenim 55 minuts i Albert... i sembla un tema mega ampli. Com ho farem això?
A veure, com l'any 1000 al final és una excusa per parlar de finals d'un mil·lenni i començaments d'un altre. Vull dir, no parlarem només de l'any 1000. Llavors podríem parlar de moltíssimes coses. Podríem parlar de l'expansió escandinava o l'expansió vikinga. Podem veure com tenim projectat allà el senyor Leif Erikson, no? Que com bé sabeu va arribar a les costes d'Amèrica uns 500 anys abans que Cristòfol Colom. Podem parlar també de la primera croada, no? Podríem parlar inclús de tota l'expansió de les dinasties normandes per gran part d'Europa. Podríem parlar de l'esplendor de Cluny, de tots els ordes monàstics i de tota la iconografia, la litúrgia que es despenja de tot, bueno, de tota aquesta expansió religiosa. Podríem parlar del califat de Còrdoba, podríem parlar de l'imperi bizantí, de la gran ciutat de Bagdad, que en aquell moment viu un moment esplendorós i fantàstic. Podríem parlar de la coronació imperial d'Otó III, podríem parlar de moltíssimes coses.
O som un programa en català, xarxa més, ràdio castellà, ràdios locals, podríem escombrar una mica cap a casa i veure què passa a Catalunya en el 1000, els contes de Barcelona, Borrell II, el distanciament del regne franc, figures com Ermessenda de Carcassona, el Cister, el monestir de Sant Cugat, de Ripoll, de Sant Joan de les Abadeses, podríem parlar de moltes coses.
Però no farem res de tot això.
No,
no farem això. O sigui que expliquem definitivament això del Tria Teva Aventura, com serà el funcionament del programa i per què hem fet que els nostres estimats oients que avui ens acompanyen treguin el punt de llibre de on l'havien guardat, perquè la cosa serà, Albert, bueno, amb la seva implicació, no?
La idea és que com que l'any 1000 ens pot portar a parlar sobre 1000 temes, no? Doncs anar triant una miqueta sobre què voldreu parlar en cada moment. Hi haurà tres moments del programa, abans dels tres separadors, en què vosaltres, el públic, decidireu sobre quin tema voleu que parlem. D'acord? Òbviament, només us presentarem dues opcions. I no us penseu que n'hi ha 500 per cada un, ni molt menys.
I no valen empats.
Exacte, de fet, decidirà en Sergio, així que... no sé si voleu començar amb la primera elecció ja.
Endavant.
I llavors, hi haurà dues opcions, plantejarem dos possibles temes, potser no molt definits perquè us hagueu de mullar, i votarem, no? I votarem quan diguem qui vol l'opció A, aixecareu el punt de llibre, qui vol l'opció B, aixecareu el punt de llibre, i si algú vol les dues opcions perquè ha vingut a divertir-se i li és exactament igual del que parlem, pot aixecar el punt de llibre dos cops, no passa res. El Sergio, que és l'únic que veu de lluny, és el que més o menys comptarà vots.
Doncs anem amb la primera tria, perquè ja hem de començar d'alguna manera. Val? Opció A, el dilema de Vladimir. Opció B, un joc d'abast mundial.
Fem vot en fred.
Fem vot en fred. Sí. Estem en ràdio, no podem parar, per tant, ja heu de decidir.
Però no vendrem les opcions?
No. Ja està, hem de tirar.
Votem nosaltres?
Votem nosaltres.
També sí?
Sí. Oh. I tant. Vinga, ja ho teniu clar i si no, doncs us ho heu de mullar. Opció A, el dilema de Vladimir. Molt bé, vale.
Aquesta és la meva gent.
Vale. Opció B, un joc d'abast mundial.
Que cabrons.
Pues... Això no està funcionant, o sigui, ha sortit les mateixes persones que han aixecat la mà abans, l'estan tornant a aixecar ara. Exactament les mateixes.
Molt bé, doncs...
Donem pas a aquesta sessió de la CUP.
Bé, bé.
Diguéssim, l'equip del programa hem decidit...
Bueno, el Sergio, que és el conductor del programa, és a dir, el Führer del programa...
Home,
literal.
Sí, literal, sí. Endavant. L'opció A, el dilema de Vladimir.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
Els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de
Bona nit dels Pets. Bona nit dels Pets. Clar, no podíem deixar passar l'ocasió de que esteu aquí amb nosaltres i sabem que molta gent juga, aviam, quina cançó ha triat l'Alberto. Perquè intentem saber si algú s'anima, aviam si algú té alguna idea de per què, si parlarem del dilema de Vladimir relacionat amb una cançó que es diu Bona nit. Que aixequi el braç. Algú
veig,
que...
veig riures incòmodes a la sala.
No, ningú? El dilema de Vladimir...
Sergio, Sergio.
Endavant, sí? Ah, ui.
La grada VIP.
Endavant, aviam.
Normalment els dilemes te'ls planteges quan vas a dormir.
És bona?
Ben,
és bona?
Ben tirat.
És
molt innocent. Molt...
És molt innocent. Val. Aquí tenim aquí darrere una persona que ha sigut convidada a les Portes de Troia, l'Ivan González, que va venir a fer un programa.
Però jo crec que pot, si,
fa
si
bon temps.
Saps, digues la frase.
Aixeca't, aixeca't. El dilema de Vladimir, quina relació pot tenir amb una cançó dels Pets que es diu Bona nit?
Hi ha una frase que ve de molt antic, coneguda pels grans experts, que diu el dilema de Vladimir, una paja i a dormir.
Exacte, fort aplaudiment, fort aplaudiment.
Es nota que és convidat.
Efectivament és el nostre públic.
Aquesta ment perversa genera aquestes, bueno, aquestes relacions.
A l'Albert Abril li va semblar bé. I ara remunta això, anda.
Ara hem de doncs, començar la secció.
Comencem amb Vladimir. Qui va ser? Qui va ser Vladimir?
El senyor Vladimir, com us podeu imaginar, és una persona de l'est, sí? És un home que va néixer a l'any 980 i va morir el 1015, per tant ens va perfecte per al programa d'avui. I és un personatge d'aquells que jo penso que es mereixen una bona sèrie. Decidireu vosaltres de quin gènere, perquè és un tio una mica raro, però fixeu-vos que té una mica de checks, no? De típic personatge amb un gran cos, no? Una gran evolució de personatge, també és un personatge rodonet, etc. Però per exemple, per començar, no? Ell era fill d'un príncep viking i d'una concubina d'origen humil. Això ja ens dona un punt d'emoció a l'inici de la seva vida. Llavors, ell era de la dinastia Rurikida, que eren descendents de varecs. Bàsicament, en resum, eren els vikings que en comptes de navegar cap a l'oest, és a dir, d'anar cap a la Gran Bretanya, Islàndia, Groenlàndia, són els que van anar cap a l'est. Perquè, per als que no ho sapigueu, els vikings també van colonitzar o van establir-se per les zones de l'estepa asiàtica, sobretot per la Rússia més occidental. Doncs aquest era descendent d'aquestes dinasties. N'hem parlat moltíssims dels vikings. Vull dir, podríem fer una llista de programes, no cal, entreu a la Troiateca, busqueu per allà i ja està. Ell comença les seves aventures com un gran guerrer, tota vida vikinga, no? Tòpica i típica. Assassina el seu germà per fer-se amb el tron de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev era un estat que abarcava més o menys una part de Rússia, Ucraïna i Bielorússia, i ens hem d'imaginar que era un estat centralitzat com els estats actuals, òbviament. Era més una confederació de clans, tribus, sí, de cultura eslava, normanda, etc. i òbviament amb religions molt diverses, politeistes. I també una cosa que m'ha cridat l'atenció és que certa historiografia el coneix com el petit Calígula eslau. D'acord? Això ja diu una miqueta per on poden anar els trets. Però és un personatge que acaba sent canonitzat. O sigui, el converteixen en sant. Acabarà sent Sant Vladimir el Gran. Òbviament aquesta secció es titula El dilema de Vladimir perquè al llarg de la seva vida haurà de prendre una gran decisió que afectarà a tota la Rus de Kiev.
Doncs molt bon resum de la seva vida, però com bé has dit, això es tracta del dilema de Vladimir, no la vida de Vladimir, per tant anem a entrar bé en aquest dilema que ens presentes.
Bueno, pas a pas, les coses poquet a poquet. Jo crec que et val la pena també aturar-nos una mica en veure com era Vladimir abans d'enfrontar-se a aquest gran dilema. No? Ja us ho podeu imaginar una mica per la descripció que ha fet l'Albert. Era un personatge bastant intens, no? Amb una vida bastant complicada. Sabem de la seva vida, dels seus fets, a través de la crònica dels temps passats o la crònica de Néstor, també una crònica escrita al 1110 més o menys, amb un nom molt troià, també és una cosa molt bonica, que és la principal font d'informació sobre la seva vida. I se'ns expliquen algunes quantes barbaritats del personatge que creiem també que ens ajudarà a entendre. No? Se'ns deia que tenia centenars de concubines, unes 300, pràctic no és. Abans de la seva decisió, abans del seu dilema, practicava cultes pagans, o com ell deia, cultes. Això de pagans és una cosa que fem nosaltres des de la distància, és com el de l'ensaladilla russa, o sigui, es diuen ensaladilla, i erigia grans altars a déus eslaus, déus nòrdics, i fins i tot se'ns deia que de tant en tant, com a vostra de bona etiqueta, feia sacrificis humans. No sé si abans d'anar a dormir. En qualsevol cas, un autèntic senyor de la guerra, amb tota la pompa, tota la brutalitat que imaginem en aquesta sèrie, no sé si de Netflix, d'HBO, de 3CAT o del que sigui que estem muntant aquí. O això és el que la crònica, aquesta crònica que comentàvem, ens vol transmetre, no? Però sigui com sigui, és el Vladimir d'abans del nostre programa, abans del dilema de Vladimir, que sona com a jugada d'escacs, no?
Sí, dilema de Vladimir. Doncs ara que ja ens hem fet una mica la idea de quin seria el protagonista de la sèrie, ara ens falta un bon conflicte, no, Albert?
Com heu vist, Vladimir era una persona que practicava religions no monoteïstes com les que estem acostumats actualment, no? Ell practicava cultes, no? Com el culte d'eslau, nòrdic, no? Un popurri una miqueta, no? Recordem que és d'herència vikinga, però s'estableix a pobles eslaus, llavors hi ha una miqueta de popurri entre déus, tradicions, etc. Però eren religions que no eren gens centralitzades, no hi havia una jerarquia eclesiàstica, no hi havia un dogma, no hi havia una litúrgia concreta, cada poble, cada tribu funcionava una miqueta a la seva manera. Però què passa? Que Vladimir fa això, però al seu voltant hi ha tot de pobles que comencen a créixer i créixer a la mà de religions monoteïstes. L'autoritat dels reis, dels monarques, dels prínceps, quan està legitimada per una religió monoteïsta, és molt més forta. Llavors, el que li està passant a Vladimir és que està quedant rodejat d'imperis, regnes, estats, que cada cop són més poderosos gràcies a una religió que tenen darrere, i el seu estat cada cop està caient més a trossets perquè no hi ha una religió oficial, no hi ha una jerarquia eclesiàstica. Llavors, l'experiència que viu Vladimir és un perfecte exemple d'una mena de globalització religiosa del moment, no? El seu model tribal, no? Aquesta mena de confederació on cadascú fa una idea de la seva religió, etc., està quedant totalment obsolet. I llavors, l'any 988, el príncep Vladimir es lleva, es beu dos gots de vodka i proclama que el príncep de la Rus de Kiev ha d'escollir una religió monoteïsta.
Molt bé, i com ho farà això? Com escollirà? Suposo que la que li quedi més a prop, no, Alberto?
Bueno, això és com quan vas al súper i has de triar cereals, no? I tens allà com moltes opcions, amb coloraines, amb diferents animalons, no? que t'inciten a consumir, doncs ell farà exactament el mateix, no? Ha de triar una religió monoteïsta. No és una dada casual, com deia l'Albert, no? Estem a l'any 1000, és un any de procés d'expansió dels monoteïsmes, normalment del cristianisme occidental, també l'ortodox, el món islàmic, no? A Àfrica, a Àsia, el budisme, l'hinduisme, a l'Àsia extrema també. Llavors és un moment que el fet religiós ens explica també la importància de l'any 1000 com un any més que un any d'endarreriment, quan pensem en l'edat mitjana, l'any 1000, per això també hem triat aquest programa, fosc, petit, dolent, és un any d'experiències globals. No? I aquest dilema de Vladimir, on tenim a un líder tribal de la Rússia de l'any 1000 havent de triar quina religió mundial tria i per què, és un bon exemple d'aquesta globalització de l'any 1000. No? Perquè ell farà exactament això, ell anirà a la prestatgeria del súper, de religions, i dirà a veure què em ve de gust esmorzar avui. No? Tenia quatre opcions, quatre grans opcions. El judaïsme, a través del canat dels càzars, que és una confederació de pobles del Caucas. Tenia l'opció del cristianisme catòlic, no? Coneixem una miqueta més, segurament a través de la influència del Sacre Imperi Romano-Germànic, ja hem parlat de l'Imperi Romà, txec, encara que sigui una versió descafeïnada, avui ja no cal que penseu més en els romans. Podia triar l'islam, molt present a la Bulgària del Volga, a la Rússia Occidental, també una religió en expansió, o podia triar el cristianisme ortodox a través de Constantinople, que com sabeu era la capital d'un altre imperi romà, doble txec, l'Imperi Bizantí.
Molt bé, doncs anem a repassar les quatre opcions que ens has explicat i aviam quina serà la que compri, Albert.
Anem per passos, o sigui, les cròniques aquí són una miqueta diverses a l'hora d'explicar-ho. No? Hi ha que ens diuen que convoca emissaris a la seva cort i que li expliquin. I ell amb una mena de rúbrica doncs, anirà triant. Hi ha altres cròniques que ens diuen que és ell que envia emissaris a les diferents corts, però bueno, nosaltres anirem repassant les quatre religions i a veure què li va agradar i què no li va agradar.
Doncs vinga, el judaïsme, Alberto.
Bé, acabo de veure el crono. Vinga. Judaïsme, una religió monoteïsta tradicional amb un gran bagatge religiós, intel·lectual, de xarxes econòmiques, una gran opció. Problema. Vladimir pensa, si has de triar un déu totpoderós, monoteïsta, hòstia, tria un que no controla ni la seva ciutat. No hi ha Jerusalem, no tenen ciutat sagrada. Què em pot oferir una religió que el seu propi Déu els ha fet fora de la seva terra? No, llavors, aquesta opció del judaïsme càzar, doncs, diguem que no parteix amb o no té una bona posició de sortida.
Cristianisme catòlic.
El cristianisme catòlic arriba per l'Europa occidental, és una religió expansiva, amb una jerarquia eclesiàstica i un dogma molt marcat, però hi ha un problema que és el papa de Roma. I és que té massa poder en aquell moment. Llavors, al senyor Vladimir no li va fer gaire gràcia que un senyor eclesiàstic se li pogués fer ombra.
Molt bé, l'islam.
L'islam, religió potent, expansiva, jove, moderna, uns genis de la ciència, tota l'herència persa, una economia fantàstica, una literatura en auge, una administració potent d'herència persa, fantàstica, veïns de la Rus de Kiev, ho tenien tot, sembla l'opció perfecta, i de fet és l'opció perfecta, només té un però.
Un gran però.
Que és el però que aquest autor de la crònica de Néstor recull en boca de Vladimir, que és que literalment veure és l'alegria del rus i no podem viure sense això. Així que l'islam queda automàticament descartat perquè... Ja sabeu que els russos són com són i se'ls ha d'estimar.
Molt bé, i per tant ens queda l'última opció, el cristianisme ortodox, Albert.
Els grecs de Constantinoble van ser els últims en avaluar-se, no?, en aquesta mena de concurs de talents. Com us podeu imaginar, l'opció ortodoxa és la que va prevaldre. Vladimir es va decantar per l'opció ortodoxa. Se'ns explica que els ambaixadors de Vladimir van anar a Constantinoble i van assistir a una missa que es feia a Santa Sofia, que si no hi heu estat és espectacular, i literalment quan tornen li diuen a Vladimir: no, és que no sabíem si érem al cel o a la terra, no hi ha un espectacle més vell sobre la terra. Llavors Vladimir amb aquests contes, amb aquestes explicacions, queda il·luminat de la bellesa i la potència litúrgica i iconogràfica de l'Església Ortodoxa.
Tot això és maquíssim, molt maco, però realment va ser per la brillantor i els mosaics o hi ha motius més profuns, més de pes?
Òbviament els mosaics són molt macos. Però hi ha motius de pes, o sigui, quan tu tries una religió no estàs escollint perquè és maco o perquè és lletja. Vladimir escull aquesta religió perquè té una jerarquia eclesiàstica molt forta que li donarà suport i legitimitat. A més, és una religió amb unes recompenses diplomàtiques perfectes. Gràcies a convertir-se al cristianisme ortodox pot firmar una aliança molt forta amb l'imperi bizantí, casant-se precisament amb la germana de l'emperador. I en termes moderns podríem dir que no va escollir una religió per fe, sinó que va escollir aquesta religió per instaurar un model d'estat. Va ser una decisió política i, si volguéssim, també geoestratègica. Vull dir, estava escollint una opció perquè el seu imperi s'enfortís.
Molt bé, i ara què? Un cop escollida la religió, què passa amb Vladimir i la Rus de Kiev, Alberto?
Pues té feina, perquè ja hem vist que portava una vida borbònica, podríem dir, no? I un cop Vladimir és batejat, pues ha de destruir totes aquestes estàtues tan boniques als déus pagans, ha d'expulsar les concubines, que això és una estona. No sé si va expulsar 300 o 299, això ja no ho sabem. Construeix esglésies, escoles, hospitals, reparteix aliment als pobres, l'almoina, i fa una cosa també important, que és el primer codi legal eslau, no? Ja que et poses, ja que organitzes, pues, també fas un codi legal. I se'ns explica que, de fet, pocs dies després de batejar-se, ell personalment va obligar tota la població de Kiev a batejar-se massivament, no? Ja no tenim un governant pagà, salvatge i un regne desunit, sinó que trobem un príncep cristià i un principat cada cop més fidel, no? I l'entrada d'aquest cristianisme ortodox a la Rus de Kiev, no?, ens porta a l'edat mitjana.
Un dilema, no?, aquesta gran decisió que va prendre Vladimir als voltants de l'any 1000, ens transporta cap a l'actualitat, perquè arran d'aquesta decisió actualment Rússia està pintada d'esglésies ortodoxes de colors molt diversos, com per exemple la catedral de Sant Basili de la plaça Roja de Moscou, que segur que tothom la té en ment, però també aprofito per fer un paral·lelisme, no? Ja que avui, mil anys després, un altre Vladimir també governa Rússia i fa servir el cristianisme ortodox també per projectar el seu poder. No és el mateix context, ni és la mateixa església, l'església tampoc té el mateix paper, però els usos simbòlics i polítics de la religió semblen més vius que mai. El Vladimir del 988 batejava l'arròs de Kiev, el Vladimir del 2025 s'apropia d'aquell bateig per justificar una idea, no?, que un imperi rus ha de tornar a renéixer. I una miqueta seria aquest recorregut.
Clar, que no sabem si Vladimir I muntava en os també i es feia fotos sense samarreta.
Clar, arribats a aquest punt, hem acabat aquesta primera píndola del dilema de Vladimir i jo he estat molt nerviós perquè anàvem aixecant el cap i allà tenim, si et pots aixecar, l'Antonio Contreras, sisplau. L'Antonio Contreras, un aplaudiment per ell, sisplau.
En Sergio agafa el micro, s'aixeca, camina cap a un incòmode, Antonio Contreras.
Per què vas cap allà, Sergio?
No, clar, perquè jo estava molt nerviós amb aquest tema, és un tema que és del seu àmbit total. Qualsevol cosa una mica exòtica i que domina absolutament l'Antonio Contreras ha vingut moltes vegades al Portes de Troia. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho han fet bé?
Molt bé.
Ja està. Moltes gràcies, Antonio. Un aplaudiment. No tenim temps.
Passem, si us sembla, a la següent decisió. Hem acabat la primera píndola. I la següent decisió és entre aquestes dues opcions. Opció A, l'home més ric del món. Opció B, el negoci del mil·lenni.
Què hem de votar nosaltres?
El que vulguis.
Hermano, però no influeixis
pregunto.
A les bases.
Aviam, doncs, opció... Estem pensant... Vinga. Opció A, l'home més ric del món. No ens interessa molt. Hi ha gent que va... Ai... No, val.
Estàs comptant, realment, eh?
Sí. Opció B, el negoci del mil·lenni. Hòstia, vale, no hi ha...
Apa, el negoci del mil·lenni.
No hi ha res a dir, el negoci del mil·lenni. Endavant.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Com a record.
El negoci del mil·lenni, Alberto, ja estem escoltant la música del Senyor dels Anells. Per què? Per què no? Per què està sonant el Retorn del Rei?
Hi ha preguntes com, m'estimes?
Ja. Des de quan necessitem motius per posar el Senyor dels Anells a les portes de Troia?
L'important és la rapidesa de la resposta, no la resposta en si, crec que he fallat, però bueno. En tot cas, el motiu de per què el deixarem per una mica més endavant i el respondrem quan arribi el moment per veure si hem triat bé la música.
Perfecte, doncs molt bé. Quin era, Albert, el comerç més lucratiu a nivell mundial cap a l'any 1000?
Tenim molts candidats. Podríem posar sobre la taula el tràfic d'or, que des d'Àfrica Occidental arribava a Europa i Àsia, o l'intercanvi d'espècies i altres productes de luxe procedents d'Àsia. Per exemple, el sucre, que en aquell moment és quan s'estén per Europa i realment era un producte caríssim. Però el cert és que la resposta correcta per volum, impacte i negoci és una altra, Sergio.
Molt bé, doncs quina és?
Doncs, com segurament us esteu imaginant tots i totes, el comerç d'esclaus. Molt bé. Un negoci global que a diferents parts d'Europa, Àsia i Àfrica generava una riquesa difusa però incontestable i que va contribuir a canviar el panorama mundial.
Tan gran era el tràfic d'esclaus l'any 1000?
Sembla que sí, o sigui, nosaltres quan pensem en els esclaus pensem més en el segle XIX, segle XVII, segle XVI, però realment l'any 1000, vist des d'una òptica europea, Estem en un moment que sembla que és una mica del declivi, no? d'una davallada general de l'esclavatge sobre aquesta data, tot i que continuarà sent important durant tota la mitjana. Però si mirem dades concretes, com per exemple la del Domesday Book, que és una mena de registre de propietat de l'Anglaterra, veiem que el 10% de la població d'Anglaterra a l'any 1086 és esclava. Que déu-n'hi-do. Pensem també en l'origen de la paraula eslau. Esclau, acabo de fer spoiler. Pensem en l'origen de la paraula esclau, no? Prové del fet que un negoci ben establert a Europa, a l'Europa central, era convertir els pobles eslaus, que encara no estaven cristianitzats, en esclaus i vendre'ls, sobretot a través d'intermediaris musulmans, del món islàmic. Tan generalitzada era aquesta pràctica i tants eslaus van ser caçats i privats de la seva llibertat que el seu nom ha passat a designar la paraula esclau a bona part de les llengües romàniques i també germàniques.
Aleshores, el comerç d'esclaus podem dir que era un negoci europeu.
Bueno, un negoci global. Abans dèiem que l'any 1000 és un any de globalització, però ho sento, la globalització no sempre és bona. Es globalitzen les coses bones i, oh sorpresa, es globalitza la desigualtat, es globalitza coses com el comerç d'esclaus, no? Entre religions, entre aquest món de cada vegada més polaritzats, entre grans blocs monoteistes, tothom esclavitzava els altres. De fet, bona part de la riquesa de Catalunya l'any 1000, sento molt dir-ho, provenia d'aquest paper privilegiat, no? de frontissa entre el món islàmic i el món cristià, i ja fos a Tortosa, ja fos a Barcelona, grans fortunes i grans negocis es feien comerciant amb gent. Bueno, no és res que no fem actualment, llavors, bueno, zero sorpreses. En qualsevol cas, no és un negoci purament europeu, sinó que és d'abast mundial. Aquest tràfic d'esclaus recorria de manera transversal als tres, anava a dir tots els continents, però als tres continents que tenim sobre la taula, i aquestes diferents àrees religioses es nodrien d'esclaus de fora del seu àmbit geogràfic en un volum prou important. Perquè us feu una idea, que és una dada que, per exemple, que a nosaltres ens va flipar, hi ha càlculs recurrents que apunten que la quantitat d'esclaus que van arribar al món islàmic des d'Àfrica, entre l'any 800 i 1800, és un volum de moviment de població comparable en números absoluts als esclaus africans portats a Amèrica. Són 1000 anys en comptes de 200, però bueno, perquè us feu una idea, no? Pensem que la gran esclavitud massiva és moderna, i oh sorpresa, la gran esclavitud massiva és moderna, però també és premoderna, no? Perquè no té a veure amb la modernitat i no té a veure amb la globalització. I el món de l'any 1000 és un món global. No ens dona temps ara a tractar el tema bastament, però per exemple, va més enllà, la introducció de cavalls al Sahel, no? Aquesta zona post-Sàhara, el seu paper de la introducció del camell, del cavall i la... M'he liat. Introducció del cavall i substitució del camell porta a la creació d'importants estats africans, imperis, que van a la vegada que s'intensifica aquesta xarxa de comerç d'esclaus. D'aquí sortiran també importància de grans contingents d'esclau a cavall, com els mamelucs, que més endavant, no? Crearan imperis a l'Índia, crearan imperis a Egipte. Llavors, estem davant d'un tema fonamental per entendre l'any 1000.
Molt bé, déu-n'hi-do. Algun detallet més que vulgueu compartir sobre aquest comerç d'esclaus?
Sí, jo com sabia que aniríem malament de temps, perquè ens coneixem...
Anem bé,
Sí, anem bé? Ah, doncs llavors, tancho. Jo, més que entrar, no, més fet aquesta presentació inicial del comerç d'esclau, i entenem que és un fenomen global, no? Trobem esclaus a la Índia, trobem esclaus al món islàmic, a Europa, a Àfrica, en un moviment, i això durarà durant tota l'edat mitjana, encara al segle XIV a Barcelona és un punt de tràfic d'esclaus fonamental. Jo volia parlar-vos d'una anècdota en concret que és ben indicativa d'aquest fet i que jo crec que podem aterrar, anem al fang. No? Jo us parlaré d'una història segurament fictícia, però molt indicativa del que hem parlat en aquests minutets. No? Està explicada en un recull de contes de mariners musulmans, perses, no? Del segle X. Penseu una mica al món de Simbad el Marí i tota aquesta gent. No? I aquest recull de contes està atribuït a un autor persa, a Buzurg, no? I situem-nos. Un vaixell en viatge comercial que ve d'Oman i es desvia del seu rumb i arriba a Sofala, un port de Mozambic. Vale, perquè ens situem, allà arriben a un indret on els indígenes tenen fama de ser caníbals. Bueno, cadascú menja el que vol. dieta paleo. Però noi, els reben superbé, diuen, no, baixeu, baixeu, què porteu, hola, què tal, passin, vinguin a veure el piset, una mica el que fem nosaltres quan heu entrat, però sense menjar-vos per ara. I el propi reiator de la zona els deixa començar lliurement, no, passeu, descarregueu el vaixell, canviem i tal, no us cobraré cap impost, cap taxa, re, amigo, beer, ¿sabes? I tot bé. Fins que els comercials ja diuen, hem fet el negoci de la nostra vida, ens han tratat superbé, una oportunitat de negoci total, agraïm a aquesta gent la bona rebuda, tot i ser caníbals, que ens han fet. Així que, just abans d'anar, decideixen fer uns regals, com farem amb vosaltres potser després, i el rei i el seu seguici pugen al vaixell d'aquest comerciant, no? Gràcies, bé, torneu, vinga, moltes gràcies, aquí teniu aquest regal, i llavors aquí és quan les coses es torcen i quan comencen a posar-se interessants, no? Ja sabeu que desconfieu dels troians quan porten regals, no? I és quan el rei, acompanyat del seu seguici, està dins del vaixell, que el mercader persa se'ls mira i diu, tio, jo al mercat d'Omar, per aquest rei, em trec 30 dinars, però superbé. I per tota la seva escolta, uns 160, i per la roba que porten, jo la venc a Wallapop, i uns altres 20 més, i tinc aquí el negoci de la meva vida. Així que, saps què? Com a bon entrepreneur, es posa a navegar, segresta el rei i el seu comici i se'ls porta a vendre'ls com a esclaus. La dada és, la gràcia és que 30 dinars, s'han fet estudis sobre el comerç d'esclaus, sobre la variació, la fluctuació dels peus d'esclaus als mercats islàmics, i 30 dinars és el preu bàsic d'un esclau random, o sigui, és el que et pagarien per defecte per qualsevol persona. I aquest paio ha decidit segrestar a tot un rei que els ha, i a la seva guàrdia d'honor per treure's, saps, el que es trauria per qualsevol persona random, només per la simple avarícia, no? per la simple objectificació, no? dels esclaus i de fer negoci. I això ja ens explica una mica com va el tema.
I aquí acaba la història.
Bueno, si acabés la història aquí no seria graciosa, però no aniria més. Pantalla en negre, saltem uns anys, mateix mercader, torna a fer un viatge per la zona, diu, la primera vegada va anar bé, què podria fallar? Què podria fallar? Llavors, es torna a presentar, desembarca a Sofala, li diuen, sí, ara ve el rei, tranquil, comercieu, no sé què, li porten el rei, i tachan, es troba el mateix tio que havia segrestat anys abans. El rei caníbal, el que tu has segrestat, dient-li, puja al meu vaixell, que t'agrairé.
Clar, ja va begut oli.
Doncs no. No, el rep, home, què tal, amic, home, quant de temps, fa que no veniu, passeu, vinga, tornem a veure el piset, tornem a comerciar el que necessiteu, i tal. El mercader diu, però bueno, aquí què està passant, és un germà bessó, estic en un videojoc i això està tornant a... Bueno, llavors, explica'm la teva història, explica'm el retorn del rei, no? I allà, bueno, explica, pues, tu em vas segrestar, em vas portar fins a Oman, em vas vendre per 30 miserables dinars, d'allà em van vendre a Bassora i des d'allà em van tornar a vendre i vaig acabar a Bagdad, no? La capital mundial en aquest moment. Allà el seu amo l'ensenya àrab, aprèn el Corà, estudia estudis corànics, aprèn, no? Es modernitza i un bon dia s'acaba fugant, camuflat amb uns peregrins que van a la Meca, fixeu-vos, no? Com ens estem movent, no? Com aquest món globalitzat de l'any 1000, i de la Meca al Cairo, del Cairo agafa el Nil cap a, ¿sabes? Mano derecha, i torna a arribar a Mozambic, al teu regne, i resulta, i això estem en un conte i per tant tot acaba bé, que ningú, els indígenes, doncs ningú havia decidit reclamar el tron o jo què sé, i va robar allà com Chala, hijo de Chaca, va dir, pues aquí estic jo, sujetame el cubata, Dios Pantera i una altra vegada rei, aquí no ha passat res, no? Llavors el mercader persa diu, bueno, ara ve quan em mengen. I Jun ja està enfadat, el rei li perdona al capità, li diu, no passa res, continuem comerciant, vine sempre que vulguis, torna a portar els teus amics, això que em portes m'encanta, no? Xarxes comercials, globalització, any 1000, podeu venir a comerciar sempre que vulgueu, no us posarem arancels, pren nota, no. No posarem impostos, podeu venir sempre que vulgueu. i s'han de tornar a acomiadar. I en aquest moment el rei fa la frase perfecta amb la que tancaré la meva secció, que li diu: "Sento molt no poder pujar al teu vaixell i aquest cop m'acomiado des de terra."
La música.
Bueno, a veure si s'ha d'explicar això. El retorn del rei era bàsicament perquè hem de posar una música del Senyor dels Anells, perquè sí, perquè no s'ha d'explicar. Quadrava, jo crec que l'anècdota era prou identificativa, i ara podries baixar amb el micro a preguntar a...
Aviam algun, si algú s'ha enterat.
Com que algú s'ha enterat?
O s'ha perdut, no sé. No, no, molt bé, molt bé. Interessantíssim. Ah, em sembla que ja ens toca, ens queden encara 15 minutets de programa per fer la última de les ties d'avui.
A veure, Sergio, com les diferències?
La fi del món, opció A. Molt bé. Opció B, la fi del món? Anem pensant. Què? Tu per quina et decantaries?
Per quina us decantaríeu? Vam pensar posar el fi del món, la fi del món, però és incorrecte. I vam dir que no, vam tenir dubtes, però si ningú ens diu en català correcte s'ha de dir...
Doncs molt bé, però és que decideixin ells.
Jo per mi, home, acabar amb una pregunta sempre és guai, però trieu vosaltres, no volem condicionar. En aquesta, justament en aquesta tria és impossible maquillar-ho, vull dir, no patiu, són dos temes amb un títol superdiferent. Albert Abril, no sé si tu et decantes per alguna.
A mi la pregunta em sembla interessant. Obre promeses de futurs programes, Alberto.
Doncs a les vostres mans. Opció A. Qui vota l'opció A? Vinga, ja valents. Molt bé, molt bé. Em sembla que s'ha venut més. Opció B, s'ha venut molt més. Molt bé.
Ah, merda, que jo volia l'altra.
Doncs anem amb l'opció B.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Recte final d'aquest programa 500 amb tots vosaltres al Palau Robert, amb un últim tema sobre la taula: la fi del món. Aviam què passa. A veure, nois, doncs això de la fi del món en interrogant, de què ens parlareu?
Home, doncs ni menys ni menys del tema estrella que s'acostuma a treure, posar sobre la taula quan es parla de l'any 1000. No? Si parlem de l'any 1000 és la fi del món, no? No? De veritat, la gent es creia que el món s'acabaria l'any 1000, no? Bueno, n'hem sentit parlar molt dels terrors de l'any 1000. Resposta curta, no.
I resposta llarga?
No. Que no.
Vale, entesos, entesos. Desenvolupem una miqueta això, va.
Bé, bàsicament el que suposo que ja sospiteu, no? Aquesta idea del terror de l'any 1000, del mineralisme, no va existir. Bàsicament les primeres referències que tenim sobre el tema o sobre uns suposats terrors de l'any 1000, és a dir, la idea aquella de que els cristians a l'Europa occidental abans de l'any 1000 vivien espantats perquè s'acabava el món, no, que arribarà l'any 1000, els ordinadors deixaran de funcionar, el Windows, la meva carpeta de porno oculta de cop i volta sortirà a la llum, els caixers no funcionaran, tot allò, els rellots, els xips que controlen l'armament nuclear es desquadrarà i morirem tots. Això no va passar mai a l'any 1000. D'on surt això? Bàsicament, aquestes idees provenen del segle XV. o sorpresa, no? És a dir, més de 400 anys després que aquests suposats terrors existissin en el context dels intel·lectuals del Renaixement, els humanistes, els primers humanistes que busquen denigrar els segles medievals, presentar-los com una mena de gent boja que viu en un niu de superxeries, d'època dominada pel fanatisme religiós, al mateix moment en què Vladimir està ja dient a veure què m'interessa més, si cereals amb llet, amb mel, xocotroies. Veure una mica l'any 1000 com una antítesis del Renaixement.
Val, llavors no hi ha relats sobre l'any 1000.
A veure, relats n'hi ha moltíssims. Vull dir, tenim anals, tenim cròniques, tenim històries, tenim moltíssima quantitat de literatura redactada als voltants de l'any 1000, però els esdeveniments que s'hi recullen és el que es considerava important en aquella època. Curiosament, d'aquell moment no hi ha exactament res que parli d'un gran terror, ni que la gent patia. O sigui, jo penso que el 2012 va ser pitjor aquí al món que segurament vam viure tots, no? Però realment no hi ha massa res. De fet, només hi ha una crònica, o sigui, feudal, que sí que menciona una miqueta l'any 1000 com un any tràgic, no? Però va ser escrita un segle després. Vull dir que no ens acaba de quadrar, i a més va ser escrita per un francès. Vull dir que això també fa sospitar, però acabo de veure que em toca pronunciar el seu nom i acabo de veure que tinc la meva professora francesa aquí entre el públic. Així que... Oh, oh, oh.
La profe de francès, qui és? Hola. Com et dius?
Magda.
Magda, molt bé. Endavant. Tu, el que farà serà... Farà la pronunciació i doncs li pots ficar un no assoliment,
N-A? No, que aixequi el punt de llibre.
A-S, assoliment satisfactori, assoliment notable o assoliment excel·lent, val? Vinga, ara les modes de les notes d'ara.
Res del 0 al 10, Catalanitzaré el nom i el cognom l'intentaré. Sagibert de Gembloux.
Home, assoliment excel·lent.
Oh, un aplaudiment, per favor.
Doncs aquest senyor, en Sagibert, parla de Gembloux. Gembloux. Gembloux, per als que pronuncien bé. Parla de terratrèmols, no? Parla del pas d'un cometa, però després cronistes posteriors adornen, no, tot això amb fets magnífics i màgics. De fet, és molt curiós perquè, bueno, altres cultures també parlen d'un cometa i coses, però que potser ja s'hi desenvolupem una mica més.
Molt bé. Vol dir això que la gent no pensava pas que el món s'acabaria?
No, i de fet hi ha teories per a tots els gustos. Com bé sabeu, quan un any rodonet, no, l'any 1000, doncs hi ha mil persones que s'inventen mil idees, mil hipòtesis, doncs per una mica de casito, no, suposo. Hi ha qui diu que els terrors van existir i que el fet que no es parli d'ells a les cròniques immediatament després de l'any 1000, en realitat significa que la gent no escrivia perquè el tema, o sigui, no escrivia sobre el tema perquè abans de l'any 1000 pensaven que eren terrors reals i en veure que no va passar res van dir, doncs no diem res, no? O sigui, la idea, o sigui, fixeu-vos que aquesta justificació és una miqueta agafada amb pinces.
És com la gent que et diu que inverteixes en criptos i després no.
Altres estudiosos miren de fer jocs matemàtics, no? I busquen dates alternatives. Molt bé, si no és l'any 1000, doncs serà l'any 1000 més la data de la mort de Jesús. Per tant, 1033. I clar, quan es relaciona l'apocalipsi amb el 1033, amb la data de la mort, no? Però si mires als voltants d'aquesta data tampoc no hi ha gaire referències tampoc, no hi ha res que digui, oh, és que la gent pensava que el món s'acabarà, que caurà un meteorit o que creixerà una supernova al voltant, vull dir, res de res de res. Clar, també hem de pensar que tenim unes fonts limitades i molt condicionades també per la procedència dels ambients intel·lectuals, que sobretot estaven marcades per l'ambient eclesiàstic, no? Llavors és molt típic, o sigui, és molt normal relacionar l'apocalipsi amb l'any de la mort de Jesús, etc., però ni 1000 ni 1033, no hi ha res.
Llavors no hem de creure que la gent pels vols de l'any 1000 cregués que el món s'acabava.
Sí i no.
Molt bé, ja està, ja ha sortit. Ja comencem. A veure, explica'ns.
Sí, no a Europa sí a altres parts del món, que potser tenim menys ubicades en aquest context dels terrors dels anys 1000, i no exactament a l'any 1000, sinó una miqueta més posteriorment, a l'any 1050, més o menys, concretament l'any 1051. Sorprenentment, allò que pensàvem o projectàvem sobre l'any 1000, el fet que s'acabi el món a Europa, acabarà sent més real a... Anava a fer com una pausa dramàtica per intentar veure, per crear expectativa, però és una xorrada. Però sí, a l'any 1051 a l'Extrem Orient entre els budistes.
Ostres, quin gir de guió, els budistes. Com és això, Albert?
Què tal, Sergio? A veure, bàsicament el budisme, per fer un resum molt gran, marca que hi ha tres dharmes. El verdader, que comprenia els 1000 primers anys posteriors a la mort de Buda, en els que els seguidors van interioritzar les seves ensenyances. Després vindrien 1000 anys més del dharma aparent, on els homes tindrien accés a una versió, diguem-ne, descafeinada, no?, dels ensenyaments i de les lliçons de Buda. I després arribaria el dharma final, on tot seria destruït per tornar a començar quan arribés un nou Buda a portar nous coneixements i noves idees.
Carai.
Val, és com doncs... fer partida plus, saps? Tu acabes la partida i fas partida plus.
Doncs posem...
la companyia elèctrica, on quin dharma és?
Va, posem-hi, Alberto, posem-hi dates, que us esteu morint de ganes, ens queden 2 minutets de programa.
Bé, doncs bàsicament és això, no? Segons els càlculs fets per la dinastia Liao, perquè us feu una idea, és la dinastia no xinesa, no? Formen part dels Kitans, un grup de ser central, que governen el nord de la Xina. No estarien els Liao al nord, els Song al sud, doncs la dinastia Liang, budista, fa càlculs i comença a datar, no? I si Buda va morir l'any 949 abans de Crist, sumem-hi 1000 anys, 1000 anys són l'any 51 després de Crist, sumem-hi uns altres 1000 anys, no?, per quan arribi aquest dharma final, bos, plus, el que sigui, aquests 1000 anys es compleixen l'any 1051.
I realment ho creien?
Clar, podem estar una mica amb el mateix context que per als terrors de l'any 1000 a Europa Occidental, no? Però en aquest cas les sospites de l'Europa Occidental són sospites literàries, no? Són artefactes literaris posteriors. En el cas del budisme i Xina sí que tenim dades concretes, no? Perquè justament als anys previs a l'any 1051 molts governants budistes de la Xina del Nord, de la Xina del Sud, del Japó, comencen a fer coses rares, com per exemple erigir unes pagodes, això no és raro, no?, però erigides amb una finalitat molt especial, no? Per exemple, la pagoda del Nord, que està construïda per la família imperial Liao a Chaoyang, a la província de Liaoning, per si algú vol, ja us he situat perfectament. Construeixen aquesta pagoda l'any 1043, tot especificant a les inscripcions que queden 7 anys per l'arribada del dharma final. I dins d'aquesta pagoda fan una mena de dipòsit de tot el que es necessita per quan arribi la fi del món, no? I el contingut d'aquesta pagoda, actualment, si aneu allà, omple un museu sencer d'escriptures budistes, de peces, per quan s'acabi el món jo tinc aquí les meves cosetes, no?, el meu luxe, una mica com els faraons egipcis, no?, que me'n vaig a l'altre món, però me'n vaig amb tot el meu inventari, que ben m'ha costat guanyar-lo, no? En aquesta pagoda es guarda tot el que els budistes creien que necessitaríem, o que necessitaria, això és molt bonic, el Buda del futur per reconstruir el budisme. És una mena com de dipòsits així, per prevenció de la fi del món, no? I no només a Chaoyang, sinó a altres zones de la Xina, al Japó. Per aquestes dates es fan copiar una gran quantitat de textos budistes, es funden biblioteques, s'amaguen llibres, per exemple, a la zona de Fukuoka, al Japó, s'han trobat soterrats, no?, datats per aquesta data, desenes de textos budistes en previsió, no?, de quan el món s'acabi i que algú, no?, cliqui i obri l'inventari i pugui guardar els llibres. I jo crec que és fantàstic, també perquè el Sergi m'està dient que acabi, jo crec que amb aquesta esperança... Se m'ha sonat com superjonqueres, això.
Ara t'estàs ficant tu sol.
Aquesta esperança, la de preparar-nos per allò que vindrà, podríem acomiadar, si et sembla, Sergio, aquest programa 500.
Endavant.
L'esperança, sí, sí, d'allò que vindrà, que és el programa 1000.
La pròxima gran data, el programa 1000, ja encetem el camí d'aquest programa.
Home, el 666.
Alguna cosa farem. Alguna cosa farem. Fins Fins aquí el programa Troia 500. Moltes gràcies, Alberto Retxe.
A tu.
A Albert d'Abril, moltes gràcies.
A vosaltres.
I us parla Sergi Rodríguez. Us agraïm moltíssim que heu vingut aquí a passar aquest esdeveniment important per nosaltres, amb tots nosaltres, i compartir. Esperem que us ho heu passat molt i molt bé. I moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar la pròxima setmana amb un nou episodi 501 de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.